Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
La gimnasta de l'Associació Esportiva Rítmica Prat Corblau, Isabella Plamenov, ha aconseguit la primera posició a la categoria infantil del Campionat Nacional Base Individual de Gimnàstica Rítmica. Es tracta de la competició nacional per excel·lència amb més participació de gimnastes individuals. A més, a la categoria Open, la pretenca sumat una medalla de plata. Avui volem conèixer la trajectòria d'aquesta esportista i per això marxem al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba en Jonathan Marín. Molt bona tarda, Jonathan.
Bona tarda. Per parlar d'aquesta cita i de la temporada, ens acompanya als estudis del Prat Ràdio la Isabella Plamenov i la seva entrenadora, la Georgina Martín. Bona tarda a totes dues i benvingudes al Prat Esports.
Hola, bona tarda a tots.
Primer de tot, enhorabona, Isabella, per aquesta primera posició del Campionat d'Espanya. No sé si te l'esperaves. Tu, Georgina?
Aviam, nosaltres, parlant amb la resta de companys de l'equip tècnic, sí que ho veiem com un fet que era possible el dia de la competició, però és veritat que potser l'exercici no va ser tot el perfecte que ens hagués agradat. Llavors, una vegada va acabar l'exercici, estàvem amb dubte. No sabíem si realment la nota seria la que va sortir o no, però bueno, en el moment en el que va sortir la nota i vam veure la posició, doncs sabíem que era algo que en algun moment passaria.
Com recordes aquells moments on, bueno, estaves a l'espera de veure si quedaves primera o no quedaves primera?
A veure, va ser una miqueta, bueno, estava molt nerviosa perquè, òbviament, volia quedar ahí en la primera posició, però, bueno, quan van quedar dues o algo així, pues, ja sabia que, pues, iba a estar primera i que havia aconseguit aquesta medalla.
I com ho vau viure, les tècniques?
Doncs, aviam, l'espera van ser com 3 hores, aproximadament, d'espera, des de que va sortir fins que acabava la competició. I, bueno, jo el primer que li vaig dir a ella era que estigués contenta, que estigués tranquil·la, que encara faltava molta competició perquè eren quasi 200 participants, era algo molt complicat d'aconseguir, però sí que és veritat que una vegada cada davant 3-4 gimnastes, veient una mica el nivell que hi havia i els clubs d'on venien i tal, doncs era algo que, bueno, sabia que ja ho tenia, però a la vegada també havia d'esperar les notes de la resta de gimnastes i, bueno, un cop va sortir l'última nota ja va ser com, bueno, ple d'emoció, plorant, no ens ho podíem creure, però bueno, ho vam gaudir molt.
Perquè l'objectiu a l'inici del campionat, quin era?
Mira, la Isabella, o sigui, és una gimnasta que, bueno, ja va destacar en el seu primer nacional, que va ser 5ª d'Espanya, i de fet l'any passat a la Copa Base, tot i tenir algun error greu en l'exercici, es va posicionar entre les 15 millors. Llavors, l'objectiu, òbviament, era aconseguir aquesta medalla, però sí que és veritat que al final el nacional és una competició molt llarga. La competició va començar a les 8:30 del matí i va acabar quasi a les 10 de la nit. Són moltes hores, moltes participants, i al final no només depèn de la seva feina i del seu exercici, sinó també de la resta de participants. Llavors, un objectiu com a resultat, com a tal, no teníem, simplement volíem que ella ho fes el millor possible i rebre la nota que es mereixia, que al final va ser el que va passar.
I tu, tota aquesta pressió, com la gestionaves i t'afectava?
A veure, la veritat és que ja tenia molts campionats que, bueno, pues no em sortien molt bé i, pues la veritat, estava nerviosa perquè, pues, és com el meu somni, era estar campiona d'Espanya i, pues, quan no em va sortir molt bé al BAI, pues, vaig dir, bueno, no sé si, pues, tindré bona nota, però quan vaig veure la nota, digo, pues, que bé, que m'alegro i és que és molt difícil perquè hi ha moltes participants que, pues, són molt bones o són d'un altre país, lo que és, on sigui, pues, és molt difícil.
Esteu dient que l'exercici no va sortir del tot bé que volíeu, però tot i això, primera posició, quin marge de millora creus que tens?
A veure, jo que vaig ser que no vaig pensar tant en què vaig fallar i que em vaig després com no em vaig caure per dir-ho que pues, estava bé i que ho he remuntat després, que pues, jo sóc una gimnasta que quan fallo m'enfado molt perquè vull que em surti perfecta i pues, en els entrenos això passa molt i quan bueno, estava contenta que vaig seguir bé i ja després bueno, quan no vaig, em vaig veure que em va caure pues, estava una miqueta trista.
Georgina, com vas veure l'exercici de la Isabela?
Mira, a mi em va sorprendre gratament perquè, com ella diu, és una gimnasta molt perfeccionista. Els entrenaments ella necessita fer-ho perfecte. No es queda contenta amb un exercici a mitges, entrenant cada dia. Sempre s'esforça per fer-ho el millor possible, que és després el que volem aconseguir en una competició. Llavors, jo en el moment en el que només comença l'exercici vam veure aquest error, doncs va ser dur, va ser uau.
No sé, sí. No sé ara com posicions i no sé això.
Clar, dic, no sé com avançarà, però sí que és veritat que em va sorprendre gratament que la gimnasta, bueno, ella va continuar com, bueno, pues a lluitar l'exercici perquè al final la rítmica és veritat que un error et pot penalitzar molt, però no has de deixar de lluitar mai perquè mai saps el que pot passar i efectivament, mira, al final un exercici amb una caiguda i tot i així ha aconseguit ser campiona d'Espanya, vull dir que és que no es pot demanar més, de veritat.
Per qui no estigui posat en el món de la rítmica, què suposa aquesta primera posició?
Doncs mira, ara mateix la Isabela està obligada a pujar de nivell, a nivell absolut, i bàsicament el que suposa és un canvi dràstic. Ara passarà de realitzar un exercici a realitzar-ne tres. Està en un nivell on competirà amb gimnastes que estan en seguiment per l'equip nacional, en seguiment per la selecció catalana, igual que ho està ella ara mateix, i bueno, és un canvi de nivell important perquè del base a l'absolut és el que et dic, és el triple de feina, són tres exercicis, però bueno, estem començant ja a preparar aquest nou nivell amb moltes ganes i bueno, és una gimnasta que és incansable a nivell de reptes i al final tot el que es proposi ella ho acabarà aconseguint.
I tu com afrontes aquest repte? Estem parlant amb tu com si fossis una adulta de 20 anys, però no hem d'oblidar que ets de categoria infantil, que tens 13 anys, si no m'equivoco.
Sí, ara 12. Okay.
12 per 13, o sigui que vas a l'ESO i de les petites. Tota aquesta càrrega, aquest repte d'anar amb les millors, tu tot això, com ho afrontes?
Jo ja volia ser, des de quan vaig ser a segon campionat d'això, ja volia ser absoluta, perquè bueno, és que jo sóc de Bulgària, pues en Bulgària ja som com absolut ja des de petites i pues com que em comparava que tenia que ser absolut per ser a millor i pues claro, tots els campionats estaven molt nerviosa perquè pues volia estar en Espanya per poder subir absolut, però bueno, al final ho he aconseguit i estic molt contenta.
Com vius tu els minuts previs a la competició?
Bueno, jo el que faig és respirar perquè em va molt bé, perquè nosaltres aquest any vam estar amb una psicòloga i ens va ajudar moltíssim i bueno, ens va ensenyar pues, tècniques per no estar tan nerviosa si això, i com respirar, que és molt important perquè al final tot ve de la respiració que pues, tinc aquí la fatiga i això.
Georgina, quins són els punts forts de la Isabela? Perquè jo de primeres el que noto és molta maduresa.
Sí, o sigui, el canvi de maduresa que ha fet en 3 anys que porta amb nosaltres, la veritat que ha sigut molt gran. Però bueno, jo crec que sobretot és la disciplina i la feina. És algo que és clau en qualsevol esport, però sobretot en un esport com la rítmica que exigeix moltes hores d'entrenament i exigeix tenir una càrrega mental molt alta i saber controlar doncs, tots aquests nervis en un minut i mig, doncs és algo que mentalment has de ser molt forta i és una de les seves aptituds que bueno, és el que la fan ser on està ara mateix. Però bueno, també és una gimnasta completa, és una gimnasta expressiva, és una gimnasta amb condicions, és una gimnasta que té potència i bueno, sobretot és una gimnasta que crida l'atenció. Tu la veus entrar al tapís i només amb un moviment ja te la vols quedar mirant, no? Ella, la seva manera d'expressar i de realitzar tots aquests elements de l'exercici és especial. I bueno, és algo que poques gimnastes tenen i s'ha d'aprofitar.
Fins a on creus o el club creu que pot arribar?
Doncs, sincerament, després de tot això, jo crec que ella arribarà on vulgui. Sempre que segueixi treballant com ha fet fins ara, que no ho dubto que seguirà així, doncs aconseguirà tot el que vulgui. Ara mateix, doncs, jo crec que l'objectiu principal és aconseguir una beca per entrar al CAR de Sant Cugat i formar part de la, de la selecció catalana. És algo que bueno, que no depèn de nosaltres, però bueno, ho estem lluitant perquè pugui aconseguir doncs aquesta millora de qualitat en els entrenaments. Al final nosaltres som una entitat que no tenim ànim de lucre, no, que tot el que fem ho fem per elles. I bueno, les condicions d'entrenament doncs òbviament no són les mateixes que a un CAR de Sant Cugat, ni les facilitats a l'hora de tenir doncs fisios, metges, psicòlegs, són coses que ara mateix corren càrrec de la família, i és molt complicat tot això d'assumir, més quan estàs en un nivell tan alt. Llavors, bueno, jo crec que l'objectiu principal ara mateix és que pugui aconseguir aquesta beca i que pugui seguir escalant en l'esport, però bueno, encara que em faci molta pena, doncs haurà de ser al CAR de Sant Cugat, que és on tindrà les millors condicions per aconseguir tot el que ella vulgui.
Perquè tu fins on vols arribar?
Pues, com diu la meva entrenadora, pues, també volia la beca per al CAR, perquè pues, allí estan molt les que són molt bones, aquestes gimnastes, i pues, la veritat és que hi ha moltes condicions, que en el plat també estic molt contenta perquè m'ha donat tot això per a poder aconseguir-ho, i que estic molt contenta, la veritat.
Quan et pregunto fins on vols arribar, si jo et dic Olimpiades, podríem dir que és el somni final?
A veure, sí, però és molt complicat perquè, bueno, de moment és que estic a... Claro, les gimnastes que ja són a les Olimpiades ja des de petites destaquen molt, però des de que tenen 5 anys, i pues, molt difícil, la veritat.
Però per potencial seria una bogeria?
Sí.
Dir que
no
pot posar-ho com a repte final?
No crec que sigui una bogeria, més amb les condicions i sobretot la mentalitat, que és algo molt important en el nostre esport, però sí que és veritat que per arribar a unes Olimpiades, no, doncs primer aquí a Catalunya haurà de passar pel CAR de Sant Cugat, haurà d'aconseguir entrar a una selecció espanyola, i a partir d'aquí doncs ja les classificacions de les Olimpiades ja sabem com funcionen, depenen d'europeus a mundials, i és algo que, bueno, és un nivell que encara ens queda lluny. Però bueno, jo crec que ella ha d'assumir tot lo gran que pugui. Crec que quan més gran sigui el somni, més coses aconseguirà, i s'ha de posar els reptes que ella vulgui aconseguir.
Abans de tancar la carpeta d'aquest campionat d'Espanya, a banda de la Isabela, també van participar la Emma Sánchez, la Erin Adam, la Adriana Sáez, també la Nerea Mateos, la Polina Plokova, la Maider Vila, no sé si em deixeu alguna, però bueno, en línies generals, quin balanç fa el club de com ha anat aquest campionat d'Espanya?
Bé, la veritat que bueno, que estem contentes. Al final és una competició complicada d'afrontar, sobretot amb gimnastes que són petites. L'Adriana Saiz, per exemple, va ser el seu primer nacional, i bueno, amb coses a millorar sempre, però l'important és que les nenes ho gaudeixin, sobretot, és el més important, que s'ho passin bé, que no tinguin por, perquè al final l'escenari del campionat és un escenari que impacta, no? Veure 3 taules de jutges plenes, doncs la primera vegada és el que costa una mica assimilar, però bueno, és un balanç positiu. També, bueno, aprofito, destaco també la Maider Vila, que va ser la primera de la seva categoria, va competir a les 9 del matí i tot i així s'ha posicionat entre les 20 millors d'Espanya, que és un fet també molt, molt important per ella, i bueno, estem contentes i amb ganes de seguir treballant. Ara mateix ja, doncs, pensant en lo següent, crec que no hem tingut cap dia de dir ara descansarem perquè ja ha acabat, sinó que hem tornat al campionat amb ganes de més.
Perquè ara, Isabela, que toca, quins són les properes cites en el calendari?
Bueno, de moment, en absolut, anar al campionat de Catalunya, que és com el classificatori per anar al campionat d'Espanya, però és molt complicat perquè es classifica només 4, i claro, no, és que ahí no tens que fallar, i bueno, és molt difícil, amb 3 separats.
Perquè tu com t'estàs veient aquesta temporada, a nivell sensacions?
La veritat és que no estic res nerviosa, només que bueno, és molt difícil treure els 3 aparells, perquè al final jo vinc d'un aparell que és molt complicat, perquè la veritat he fet només un, i ara fer 3 pues és molt complicat.
Per tant, toca entrenar i entrenar, no?
Sí, ara el que estem fent és, bueno, aprofitarem l'exercici de cinta amb el que ha sigut campiona d'Espanya, rescatem també l'exercici de corda de la temporada passada, que va ser la 14a en el Nacional de la Copa Base, i que a més també ha sigut un exercici que ha format part del nostre equip de la Lliga Iberdrola, i ara mateix doncs aquesta setmana corrents de pressa muntant un exercici nou de pilota per presentar-la doncs aquest classificatori. És un repte contra la rellotge, perquè no tenim molt, molt de temps. El classificatori, si no m'equivoco, em sembla que és el 17 de maig, i només quatre gimnastes aconseguiran la plaça. Llavors, bueno, és un repte difícil pel poc temps que n'hi ha, i sobretot per la diferència de càrrega que hi ha de fer un exercici a fer-ne tres. Però, bueno, jo no tinc por, tampoc. Crec que ho pot aconseguir perfectament. Al final, crec que la cinta ja la té més que dominada. La corda també, és simplement rescatar l'exercici i fer una mica de repàs, i amb la pilota ja va ser cinquena d'Espanya, és un aparell que se li dona bé i que enganxa ràpid les coses. Llavors, bueno, l'objectiu és que es classifiqui i que pugui viure aquest campionat d'Espanya individual absolut, que es farà al juny a Guadalajara, i bueno, amb ganes de que passi, de veure com avancen les coses i de gaudir, sobretot.
Perquè quin és el temps més o menys ideal per muntar un exercici, tenir-ho controlat? Quin és el temps ideal, que segurament no és el que tindreu?
Bueno, aviam, gimnastes absolut, com per exemple la Gisela Berzosa o la Luba, que formen part de l'equip de la Lliga, elles porten amb els nous exercicis muntats aproximadament des de l'octubre, novembre, vull dir, al setembre iniciem la pretemporada, preparem, comencem a muntar exercicis, i la Gisela i la Luba porten competint amb tres aparells des del gener. Vull dir que normalment són bastants mesos, perquè són aparells que, a més, has de muntar exercicis competitius, que siguin complicats, que et donin la nota, i necessites temps al final per assimilar tot això. Però bueno, tot i que hi hagi poc temps, anirem a per totes.
Tu no t'espanta, no, el repte?
No, la veritat. Jo crec que ho puc aconseguir.
Doncs tant de bo que sí, Georgina. Isabela, gràcies per venir al Prat Esports. Molta sort pel que queda de temporada i enhorabona per aquest campionat d'Espanya.
Gràcies.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Parlem de patrimoni de Terrassa, i més concretament de l'obelisc dedicat a Jaume Jové i Valentí Alagorda, herois de la Tercera Guerra Carlina del 1872. I per saber-ne més detalls sobre aquest monument, parlem amb Santi Rius, que és creador del blog Records de Terrassa. Santi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També saludem el Sergi Estapé de nou. Sergi, bona tarda.
Hola, què tal?
Bé, doncs, abans d'avançar en explicar detalls sobre aquest obelisc, Santi, ens podries explicar qui van ser Jaume Jové i en Valentí Alagorda?
Sí, a Terrassa estan considerats uns herois. Uns herois perquè, d'alguna manera, aquestes dues persones van ser protagonistes d'aquesta Tercera Guerra Carlina, carlista, que se'n diu, de fet, de la millor manera possible, just abans de l'abdicació del rei Amadeu I. En aquell temps, doncs, d'alguna manera hi havia molta revolta, no?, i els carlins havien demanat a la vila de Terrassa, aquell moment era una vila, doncs, que no fossin molestats per una contribució que se'ls feia pagar, i es van revoltar la ciutat davant d'aquesta, diguem-ne, d'aquest impost. I una partida de 600 homes, comandats per un general que es deia Joan Castells i Rosells, van arribar a la ciutat de Terrassa amb un tren que havien segrestat i que els va deixar a l'estació del Nord, que en vam parlar fa poc en un d'aquests programes. D'allí es van dividir en dos grups i van baixar cap al centre de Terrassa, i en aquell moment el tinent d'alcalde de la ciutat, en Jaume Jové, que és un d'aquests herois, que estava treballant de forner, hem de pensar que en aquella època els que estaven, doncs, davant d'un ajuntament o davant de qualsevol cosa, doncs, tenien el seu ofici normal i corrent, doncs, va sentir la campana d'avís que tocaven a Sometent, perquè en aquell moment, doncs, quan hi havia algun altercat a la ciutat, es tocava a Sometent, vol dir que les persones que tenien unes armes a casa, doncs, tenien que sortir a defensar la vila. Doncs va agafar la seva arma, va sortir vestit de forner i va demanar ajuda al seu company de treball, justament amb Valentí Alagorda, l'altre dels dos herois, no? I tots dos junts es van dirigir cap al Raval, on hi havia doncs, l'Ajuntament, per salvar doncs, els diners de la vila perquè no fossin doncs, agafats per aquesta turba de persones que venien a cobrar aquest impost. Allà ja hi havia un grup de carlins que havia ocupat l'Ajuntament i, sense cap mena de por, doncs, els van obrir foc. Els dos sometents. Els carlins, que eren més, doncs, els van contestar amb trabucs, de manera que allà mateix doncs, van matar en Jaume Jové. El van matar directament. I el Valentí a la Gorda el van deixar ferit. A la Gorda després va ser atès, però degut a les greus ferides que va sofrir, doncs, va morir. Davant d'aquests fets, doncs, els sometents de la vila van trobar doncs, que aquestes dues persones havien defensat a la vila amb la seva vida i que mereixien un homenatge. I aquest homenatge va ser posteriorment aquest monòlit que està considerat el monument més antic de la ciutat.
I on es troba? On el trobarem, Cinema Terrassa?
Malauradament es troba en un lloc molt poc visible, perquè es troba en una plaça que està situada on hi havia hagut l'antic cementiri de la ciutat, la plaça de Joan Miró. Queda una mica amagat. O sigui, si no hi vas especialment a aquesta plaça i busques justament en un raconet de la plaça on hi ha un lloc per jugar doncs, a la petanca, és molt difícil de veure. I encara és més difícil fa uns dies perquè resulta de les últimes ventades una branca d'un arbre va escapçar la part de dalt del monument. L'han tornat a posar la part de dalt del monument, però el monument jo haig de reconèixer doncs, que en tenim poca cura. La ciutat no l'ha respectat com mereix un monument que té aquesta història. I a més, fet per un arquitecte de renom, que és el Melcior Vinyals, que va ser un arquitecte municipal, del qual, malauradament, a la ciutat de Terrassa no queda pràcticament res que recordi la seva obra. Res, la reforma que va fer de la Casa Alegre de Sagrera el 1911 i aquest monument. És l'única cosa que ens queda d'aquest arquitecte.
Vaja.
Santi, què tal? La veritat és que tens tota la raó. És un monument que és que si no ho saps on està, pràcticament no el veus. I és una llàstima perquè, a més, com en parlàvem abans d'això, té bastantes, diríem, mancances, no? Però, explica'm una mica de quins materials està fet o de què està composat, aquest obelisc.
Mira, l'obelisc està fet de pedra de gres. Té una forma de tronc piramidal, està posat a sobre d'una base en forma de creu grega, i la veritat és que el material que està fet l'obelisc, m'imagino que en aquella època devia ser un material econòmic, perquè el pas del temps i l'estat de la intempèrie s'ha desgastat molt. O sigui, realment té molt desgast. Potser el desgast del temps i també de la poca cura que hi ha hagut sempre en mantenir-lo. I això m'estranya molt de la ciutat, perquè si diguéssim que aquest homenatge que es va fer amb aquests dos sometents, doncs, en el seu moment va tindre importància, però després no en va tenir perquè ningú més se'n va recordar, això és fals. Perquè durant molts i molts anys, cada any, quan era la festa, es feia un festeig, es feia una festa, es feia fins i tot uns balls, es feia tota una sèrie de celebracions, perquè era una data molt, molt, molt tinguda en compte a la ciutat. De fet, aquesta data, és la data del 22 de juliol. I si algú ha estat a Terrassa, sap que una de les avingudes més importants de la ciutat porta justament aquest nom, l'avinguda del 22 de juliol. O sigui que no és menor aquesta data, ni és menor aquest monument, ni és menor aquest fet, ni les celebracions que Terrassa havia tingut durant anys i anys de recordant aquests dos herois. Ara sembla que ha passat a la història, que aquest monument, entre cometes, molesta, el posen en un racó i ningú en té cura, no?
Hi ha un element que la veritat que sembla que el Santi el treu de la polleguera, que és la placa informativa, no?
Sí, mira, això és el colmo dels colmos, perquè a qualsevol monument que vagis del món, a qualsevol lloc que vagis, sí que hi ha una placa informativa de què és aquest monument i quina data es va fer i qui ho va fer, però normalment es posa al costat, es posa en algun lloc que no molesti, perquè el que no faràs mai a ningú és posar-li la placa al monument. no sé, el Miquel, una estàtua grega, que li posessin la informació del que és l'estàtua grega enganxat amb dos claus a la cama de l'estàtua.
Per fer-lo malbé encara, no?
Per fer-lo més malbé. Doncs aquí la placa l'han posat justament enganxada al monument, el qual és una barbaritat absoluta. Vull dir, no sé ni què se li va ocórrer aquesta barbaritat. Fa pocs dies vaig estar amb el que fins fa poc havia estat el director del Museu de Terrassa i es va horroritzar. Va dir, però com és possible que algú hagi tingut aquesta pensada tan horrorosa de posar aquesta placa en aquell lloc? No té cap sentit. És la barbaritat.
Espero estàs que algú parlant del Domènec, Ferran.
El Domènec Ferran, sí.
El Domènec Ferran, que un dia et va substituir amb aquesta secció que habitualment fas tu,
sí.
I un dia que no podies, doncs et va substituir.
Ah, bé,
escolta'm una cosa. També el text, també hi tens pegues, no, amb el text, perquè parla de monòlit, no? Quan,
bueno, clar. Potser... sí, clar. És que, a veure, dir monòlit és com no sabia ni el que és, no? És un obelisc. I a qualsevol, no sé, si anem a la plaça de la Concorda, vas a París, vas a qualsevol lloc, quan trobes un monument d'aquest estil, tothom sap que és un obelisc. No sé on t'ha tret la paraula monòlit, no n'he sentit. Llavors, és allò que dius, ja que ho fas malament, home, almenys el text et fes-ho bé, no? Doncs ni això, ni això.
No només es queda la cosa aquí, que aviam, aquest monument es va... La primera pedra es col·loca a 1903, però encara haurien de passar bastants anys perquè es portés a terme, i de fet es va fer una subscripció, no?, per poder sobregar el monument.
Sí, es va fer una subscripció, president, per això, perquè com que tenia tanta ascendència, diguem-ne, del poble, perquè s'havien... A veure, és que havien defensat els diners de la vila, o sigui, en definitiva, els diners dels ciutadans. Llavors, la gent això va considerar realment un acte heroic i donar la vida pels diners dels demés. Llavors, clar, la gent va dir, aquests dos herois, que a més eren del poble, fixem que eren forners, doncs els hem de fer un homenatge. I com que no acabàvem de trobar els diners per fer aquest monument, al final es va fer una subscripció popular per poder aconseguir uns diners per fer realment un homenatge com calia, no? Un espai on se'ls pogués recordar durant molt temps, no? Fixem-se que no es va col·locar la primera pedra fins al 1903, però fins a la primera pedra, però fins que realment es va fer aquesta subscripció popular de 500 pessetes, per sufragar aquest monument, doncs no es va arribar a inaugurar fins al 22 de juliol del 1911. O sigui, van passar 8 anys. Tot i així, encara no es va poder inaugurar, perquè una vaga de paletes no ho va impedir, de manera que es va inaugurar finalment el 21 de juliol, ojo, del 1912. Sí que és molt curiós, perquè en diem l'avinguda del 22 de juliol i no es va poder inaugurar aquell dia perquè realment hi va haver aquella vaga de paletes, però en canvi ha quedat sempre el nom del 22 de juliol.
És ben bé una obra que està de pega, eh?
Sí, però precisament perquè està tan de pega i perquè ha tingut tota aquesta història, penso que el patrimoni de la ciutat ha de tindre més cura, precisament, no? I dir, home, reivindiquem les coses que s'han fet, sobretot, a més, les coses que s'han fet pel poble. Perquè aquest no és un monument que algú ha pagat, sinó que l'ha pagat el poble. Llavors, això penso que encara tindrà més valor, no? No sé, ho penso des del meu punt de vista.
Mm-hmm. Sí, sí.
Això he volgut destacar.
Mm-hmm. El que sí que... mentre no s'acabava de decidir el monument, el febrer del 1884, col·locar una làpida, no?, commemorativa,
sí.
Justament
sí.
En el xamfrà del Raval i el carrer Cremat, que és el mateix lloc on va morir el Jové i la Gorda, no?
Exacte. Diguem-ne, van matar amb un i van ferir a l'altre, al mateix punt. Allà s'hi va posar una placa commemorativa. Ja veiem, això concretament va ser el 1884, o sigui, 2 anys, en aquest cas, després del desè aniversari. Vull dir que hi havia encara aquesta diguem-ne, esperit del poble de dir, no, marquem el lloc exacte on va passar perquè la gent ho recordi durant anys, no? Aquesta placa, malauradament, també doncs, va desaparèixer.
Sí, sí. Curiós també que havent sigut aquests, o sigui, dos herois, com deia el Santi, doncs no se'ls hi ha dedicat ni un trist carrer, no?
Aquesta és una altra de les reivindicacions, molt bona aquesta apreciació, perquè a mi que han dedicat carrers a noms que no tenen cap mena de sentit i fins i tot que no tenen cap mena de vinculació històrica amb la ciutat, no? I en canvi aquí tenim dues persones volgudes pel poble, homenatjades, que se'ls ha fet durant anys festes, i en canvi no hi ha ni un trist carrer, ni una trista plaça, no hi ha cap mena de cosa que se'ls recordi, i a sobre el famós monòlit, l'obelisc, el tenim en un lloc que desmereix totalment, vull dir, perquè és que està en un lloc que a sobre no té res a veure amb els fets, perquè si el haguessis dit, mira, el posem, no sé, al Raval, que és on va passar, a no sé, al lloc on vivia, el lloc on van sortir els carlins perquè van baixar a Terrassa, no sé, a la plaça de l'estació del Nord, algo que tingués a veure amb els fets, d'acord, però en el solar que hi havia al cementiri vell de la ciutat, home, no, que sembla, no sé, una làpida d'un cementiri.
I sembla... Santi... Abans... Ah, perdona, no, perdona,
digues,
Sergi.
No, digues, digues.
No, és que no, digues, em digues. Sembla curiós veure en aquesta documentació que s'havien celebrat posteriorment commemoracions amb una processó.
Sí. Si és que ja et dic que era molt important. O sigui, el poble sortia en processó.
Sí.
S'estrenava una obra de teatre que en aquest cas doncs es va fer, que narrava d'alguna manera la victòria sobre els carlins i de més, i després es feia un banquet i es feien tota una sèrie de coses, i una de les coses que es feien era precisament una processó que dèiem cívica vol dir del poble,
sí.
Val? Que recorria els carrers de la vila i es dirigia al cementiri, que és on hi havia, en aquest cas, on es va instal·lar aquest monument. Tindria el sentit de que en aquell moment, quan es va instal·lar aquest monument, hi havia el cementiri vell, i això era com un espai per recordar doncs que havien mort aquestes persones i potser doncs allà estaven enterrades, no? I allà els donaven unes corones de flors. Però avui en dia aquest cementiri no hi és, avui en dia hi ha una plaça cívica. Llavors, per això dic que no sé fins a quin punt el lloc és el correcte. Potser sí que és el correcte, perquè doncs és on hi havia el cementiri vell. No vull entrar en aquesta polèmica, però pensem això, que aquesta processó era una processó que sortia de la vila de Terrassa, atravessava tots els carrers i anava a portar les flors en aquest lloc on hi havia l'obelisc.
Sergi, tens una última pregunta?
Bueno, no, volia incidir amb això que has preguntat tu, amb aquestes obres de teatre, etc. I molt curiós també que el 20è aniversari es van passejar els cors dels dos sometents pels carrers de la ciutat per commemorar una mica doncs, el que havia passat. És curiós, no?
Sí. Sí, és que és aquest sentiment, és que es costa d'entendre avui, no? perquè no tenim la sensació d'una gran ciutat avui en dia, aquests fets queden com més empetitits. En aquell moment era una vila, i una vila petita, en què qualsevol fet era, doncs, clar, era un fet que durant dies i dies i anys se'n parlava. Clar, imaginem-se, un fet en què tu, en una vila en què tothom es coneix, en què una persona que té un ofici com és forner, que quasi bé tothom hi acaba passant, i acaba veient-lo, i acaba coneixent-lo, que aquesta persona l'hagin matat, el seu ajudant també l'hagin matat. I no l'hagin matat per qualsevol cosa, l'hagin matat justament per defensar els diners dels propis vilatans. És un fet espectacular, és un fet molt important per la vila de Terrassa d'aquells anys.
Doncs escolta, avui ha quedat una secció de patrimoni molt reivindicativa. Santi Rius, moltíssimes gràcies una vegada més per passar pel Connectats. Que vagi molt bé, bona tarda.
Perfecte, bona tarda a tothom.
Sergi, bona tarda a tu també.
Bona tarda i bon cap de setmana.
Igualment, adeu-siau.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Hola, bona tarda, sóc l'Anna i recomano que escolteu la nova cançó de Quevedo i Elvis Crespo, que es diu La Graciosa, i és una de les meves cançons preferides d'aquest nou àlbum, ja que és una cançó bastant animada i parla de les Illes Canàries, que és un dels meus llocs preferits en els quals he estat. Adeu!
en pedacitos por culpa de ese maldito. Tú no me das un chance, suelta la cuerda un poquito. Mezcla tu miedo y mi romance, que yo ya compré el vinito. Ya veremos qué pasa después, ya yo te pillaré. Mi reina, yo no sé de ajedrez, y yo juego sin estar nerviosa. De ti ya me sé un par de cosas. En ese corazón cabe poquita gente como la graciosa. Y si me está nerviosa, de ti ya me sé un par de cosas. En ese corazón cabe poquita gente como la graciosa.
No, no, no te voy a fallar, no, no, no te voy a engañar. Yo sé que piensas que no encajamos más, pero el instinto te va a traicionar. A tu vida le falta sabor, vente mami que yo la puedo sazonar. Hace rato no me di un bañito, pero si es contigo me quiero mojar. De la Gomera a la Calma, de la Calma a Guaynabo, y de Guaynabo volvemos a la Palma. Y un bañito en el norte, y así te refrescas el alma.
Da igual si no llegamos al novio, vamos a besarnos en el agua. Y que nos vea todo el mundo, que nos vea toda la playa. Que esto nos cojan envidia, y eso que no somos nada. La vida bonita porque con ella sí están enfadadas. Y es hora de que hagas las paces con lo que te...
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
El Prat de Llobregat ha celebrat l'acte de presentació de la Nit en Dansa, un procés col·lectiu de creació escènica en l'àmbit de la dansa i l'expressió corporal que culminarà el juliol amb un espectacle al carrer. Hi pot participar tothom qui tingui interès en experimentar amb la dansa i el moviment sense que calguin coneixements previs. Per conèixer més sobre aquesta proposta, marxem al Prat. Als estudis del Prat Ràdio ja es troba la Isa Gonzalo. Bona tarda, Isa.
Bona tarda. Avui volem parlar de com van els preparatius, però també de què aporta aquesta iniciativa a les persones que hi participen amb un objectiu comú, gaudir de la dansa en comunitat.
Tot plegat en parlem amb la Marina Mora, ella és dinamitzadora al Centre Cívic Jardins de Pau. Què tal? Benvinguda.
Moltes gràcies.
Quants anys porta ara aquest projecte aquí al Centre Cívic?
Crec que així com amb una direcció artística i això, aquesta serà la sisena edició.
Uh-huh. O sigui que és un projecte que s'està consolidant ja, evidentment, perquè la gent t'interessa participar-hi. No sé si aquí intenteu que hi hagi un grup motor que pugui repetir, si intenteu al contrari que vagi passant gent diferent, com ho fareu enguany?
Clar, o sigui, això ho parlem a vegades amb elles, també, de que a nosaltres ens sembla supermaco que la gent vulgui seguir participant i repetir això. Sí que és veritat que a vegades, doncs, també ens interessa que pugui arribar el màxim de gent possible i que persones que no han gaudit mai de la Nit en Dansa, doncs, també hi puguin participar.
Això s'ha de fer aquest equilibri, no?
Clar. I també doncs, ho parlàvem, no? de que el fet de vegades d'haver participat molts anys doncs, genera que hi hagi un grup que sent el projecte molt seu, que això és supermaco, però que també va com per les persones noves, a vegades pot ser, ostres, això ja està consolidat, no està... I llavors entendre que al final cada direcció artística és diferent i que sempre comencem de zero... Clar. I això és supermaco, però bueno, que l'ambient que hi ha a la Nit en Dansa també és gràcies a la família que s'està creant de la Nit en Dansa, que són elles.
Com podem definir el projecte i aquest procés que ara comença?
És difícil definir-ho en paraules, perquè jo crec que s'ha de viure per entendre-ho. Ahir ho parlàvem molt a la presentació, no? Que a vegades utilitzem aquest llenguatge de creació col·lectiva... Mm-hmm. En l'àmbit de la dansa, i moltes vegades la gent és com, però esto què és?
Clar.
Exactamente, no? És, com definir aquest projecte implica moltes coses, implica sortir de la zona de confort, perquè un procés de creació col·lectiva sempre implica una obertura a la qual has d'estar disposada a jugar. Uh-huh.
Això seria una premissa bàsica,
sí,
per participar.
Sí,
estar disposada una mica a tot.
Ahir ho veia, no? Però, ¿qué baile vamos a hacer? Però... ¿y cuándo vamos? ¿Y qué tema? ¿Y qué no sé? O sigui, que és fàcil tirar pel control, perquè al final clar, et normal. Sents més còmode amb alguna cosa que tens com aferrada i que saps que és el que faràs, més que amb el joc. Però després el joc és molt més divertit que no clar. El que et diguin un, dos, tres, quatre, saps? Que tot està bé, però és un procés en el qual els vincles que es generen dins del projecte penso que són per sempre, i després que així veient-ho, penso que és un procés que transformador per les persones que hi participen, perquè al final acabes traient el millor que portes dins i això és preciós.
Qui portarà la direcció artística enguany?
Doncs aquest any és un col·lectiu, no és una persona sola, sinó que són les Big Bouncers, que són unes ties superpotents, que estem molt contentes també de tenir-les i bueno, tenen moltíssima experiència en projectes comunitaris, han treballat amb gent de totes les edats, tenen una manera d'investigar la dansa molt, molt interessant també, i elles treballen amb unes partitures molt concretes i bueno, hi ha moltes sorpreses aquest any.
Doncs anem a conèixer la part que és inexplicable, com deia la Marina, que és aquesta part més vivencial, perquè tenim aquí un reguitzell de participants d'altres anys i que també s'engrescaran a participar en aquesta edició. La Leonor Mercader, què tal? Benvinguda.
Hola, bona nit.
Com et vas apropar tu a la dit en dansa? En quin moment vas dir, mira, sí, vull ballar i vull fer-ho aquí sense tenir moltes certeses del que farem?
L'any passat va ser que una novetat i vaig dir, ai, mira, què deu ser això? És com que és com expressió corporal, que no és una cosa... Perquè, clar, jo ja tinc una edat per anar fent filigranes, no? I vaig pensar, bueno, hi ha gent de totes les edats i cada una més boja que l'altra, eh? Vull dir, que som totes una colla de oh, ens agrada la dansa i disfrutem i mira, i ens agrada, no sé, participem.
T'havies ballat abans?
No.
No, mai, no. Eh?
Bueno, lo normal de les discoteques.
Bueno, clar.
De les discoteques, però això no. O sigui, però és una cosa diferent. És una cosa... a més, és... t'explica el profe el que li sembla amb ell que vol,
sí.
I tu fas el que et sembla i si coincideix, doncs una meravella.
Molt bé.
I així.
Com ha estat l'experiència, tu? Què t'emportes de l'any passat?
L'any passat, molt bé. El que passa que jo a l'última hora no vaig poder participar, però va ser tot un procés molt, 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 molt divertit i molt maco, perquè a més, jo, per exemple, estava de vacances i vaig venir per participar. El que passa que vaig tenir un accident a última hora i no vaig poder participar, però...
Tenies la voluntat de
fer-ho? Estava de vacances i vaig venir expressament per fer-ho. Però no va poder ser, perquè espero que aquest any pugui estar en les bones i en totes.
Tu, per exemple, Leonor, que t'hem conegut d'altres activitats relacionades doncs, amb la cultura, però d'un altre àmbit, això de treballar amb el cos, de reconnectar una mica, de perdre la vergonya, fins i tot...
Aquest és el tema, que el primer penses, joli, què has de fer jo aquí? Però després penses, pues sí, i et diuen, pues estires els braços, fes una expressió... i ajupa't i penses, bueno, doncs pues vale, ah, vinga, i a la que portes 5 minuts que t'has escalfat, ja no tens vergonya, ja és, hola, vinga, i t'entra el cos, eh? O sigui, no és la de dir fas pallassada, no. Acabes pensant que estàs fent una cosa realment, sí, t'inspires.
Clar, és que és una cosa realment bonica, al final, compartir aquesta expressió corporal,
sí,
no?
Sí, sí, a més acabem totes, si som... no sé, 30 o 25, quantes érem l'any passat, més o menys, 25. Érem això, 25. Pues tothom acaba... Sí, i l'expressió de la cara també ho és, també fa, també balla la cara.
Clar,
sí, sí,
que
sí,
això
sí,
potser
sí.
Fins que no balles no te n'adones,
eh? No te sí.
Anem a conèixer també l'experiència d'una altra de les participants, de la Irene Cubillán. Què tal, benvinguda?
Encantada de estar aquí con ustedes. Y mira, realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora.
¿Cómo vas a conocer? ¿Cómo vas a saber que has feia això?
Mira, primero porque cada profe que nos ha tocado nos deja sus mejores herramientas. Y uno pues está apresto a abrirse a ese compartir, pues, y como se dijo la Marina, o sea, es una danza comunitaria. Entonces lo bonito es eso, que llega un momento en que vamos haciendo una comunidad Y hace unas semanas atrás, cuando nos veíamos, nos decíamos, acuérdate que la cita es el 29.
Pues y todas estábamos,
y realmente, bueno, yo estoy muy agradecida al Centro Cívico de Jardines de la Pau, porque son personas muy especiales que se dedican a nosotros en este proceso, están pendientes al lado nuestro. Cuando vamos a hacer el día de la premier, porque así lo decimos.
Claro, es que es una premier.
Es sí, una premier. Sí, mira cómo nos consienten y mira.
Somos estrellas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo me siento así como transportada. Realmente es una experiencia muy bonita y yo particularmente la recomendaría.
¿Tú habías ballat abans?
Sí, ya sí, yo habías tengo, fet dansa. Ya yo tengo, esta es mi tercera oportunidad y como te digo, yo la recomiendo. La recomiendo porque es así como dice la Marina, uno también quiere que existan personas nuevas dentro del grupo.
Claro.
Porque así pues uno no sabe también qué puede aprender de ellas, pues, o sea, eso, y que así el grupo se va enriqueciendo, pues se va promulgando una cultura comunitaria que trasciende, pues. Que trasciende. Gràcies.
Carmen Giner, que també la veiem a tot arreu, amb tot d'activitats que fa el Centre Cívic Jardins de la Pau. Què tal, benvinguda? Tu ets d'aquelles fanàtiques del centre, perquè què significa per tu el Centre Cívic?
El Centre Cívic Jardins de la Pau és... Es que es como mi segunda casa, porque ahí hago muchas actividades, tanto de la danza como he participado en otros proyectos. Y bueno, y el Día de la Danza, como lo estamos diciendo aquí, que es que lo esperamos ya con ansia. Es que terminamos un año y queremos empezar otra vez ya seguidamente. Ya es un querer más.
¿Qué es el que te da especial, tú que fas altres coses al centre, aquest projecte, la Nit amb Dansa?
Pues mira, yo vengo del mundo de la zumba. Que la zumba ya sabemos que es una danza que tienes que seguir los pasos que te marcan, ¿no? Y en este caso es el contemporáneo, que es tu cuerpo, es tu, lo que tú quieres expresar en ese momento. Los profesores en ese momento te dan unas pautas, que es lo que ellos quieren conseguir al final, y entonces tú quieres demostrar tu cuerpo lo que quieres sacar, ¿no? Que eres tú, ese día eres tú libre, no tienes unas marcas para seguir, sino que eres tú misma la que, pues, ¿qué puedo hacer para transmitir eso que me están pidiendo, ¿no? Y luego en casa das mil vueltas, te fijas más en la gente que hace la danza, te fijas en los movimientos que hace, porque eso me interesa, eso a lo mejor yo lo podría llevar a cabo en mi experiència.
Sí, que és un procés de creació,
sí,
no?
Sí,
molt
sí.
Més lliure que el treball dels balls, que van més coreografiats. Exactament, o que una altra cosa.
Exactament, és més lliure, sí. Dentro d'un orden, més llibertat, sí.
Com és aquest grup motor, també? Com es generen aquest vincle amb altra gent que ballar?
I luego tú también piensa que aquí tenemos personas de todas las edades. Claro. Tenemos dos niñas que ya son fijas cada año y están deseando también empezar con nosotras. Y luego hay otras personas, incluso tenemos una señora que viene en silla de ruedas,
sí, sí,
que participa cada año y es que, bueno, al final sale el resultado, es una pasada. Yo animo el día 10 de julio a que vengan a ver el resultado, porque el proceso, mientras que se va haciendo, es maravilloso, y el resultado final ya es espectacular.
¿Teniu nervis abans de fer aquesta actuació, aquesta premier, que deia la Irene?
Sí, tenen, sí.
Sí, eh?
Sí, sí.
Clar, al final és una responsabilitat, no?
Saldrà bien.
Saludem també la Sara Oliver. Què tal, Sara?
Hola, què tal?
Tu com et vas apropar a la Nit amb Dansa? Com vas conèixer el projecte?
Doncs mira, perquè mirant les programacions, sí, no, vaig veure Nit amb Dansa i dic, i això, i amb el que m'agrada a mi la dansa, a veure de què va, no? I em vaig posar en contacte amb la Marina i ella em va dir, mira, si vols venir, vine allà, perquè s'ha començat un procés.
Clar.
Dic, ai, no sé. Bueno, total, al final vaig esperar un any i l'any següent ja vaig apuntar-me des del principi, no? i bueno, aquest serà el tercer any que estic, perquè ja m'he aficionat totalment.
Sí. O sigui, que vas estar un any amb aquesta cosa d'intentar saber, no?
D'intentar saber, no? Perquè em costa, no? Començar una cosa que no sé. Jo venia de les danses ètniques i era com el meu espai de confort. I una altra cosa diferent, que no tenia tanta... no? Tants codis de normes i tal. Ai, no sé per on em ficaré.
Clar.
I em va costar una mica, però...
Hi ha el punt de vergonya, no? De també veure amb qui et trobaràs, bueno, de clar, si tu
tampoc...
estàs preparada.
No coneixia ningú. Clar. O sigui, vaig anar allà per les ganes de ballar i de descobrir noves coses, perquè també estava en un moment que necessitava com desconstruir el que ja m'havia construït per adquirir noves eines creatives. Mm-hmm. I aquí, pues, clar, m'he trobat justament on m'estan donant aquestes eines creatives.
Clar, és molt bonic veure, no?, gent que ballava, gent que feia una altra activitat absolutament sí. diferent, gent que, com la Sara, potser tenia més experiència, però el que vol és treure's una mica, no?, sí. l'encursetat d'altres disciplines, i com sí. totes poden tenir el seu espai a la nit en dansa. Sara, deies, aquesta vergonya, què t'has trobat amb aquest procés també a nivell comunitari i de grup?
A veure, m'he trobat amb una família. I és que per mi vosaltres sou...
Que bonic.
Superfamília.
No, és que no puedes.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Per tant, ho esperes ja amb ganes, no?
Home, clar, perquè és que ja és allò... Ei, que ja, vale, ja toca, vinga, va, som-hi. Sí,
clar.
Hi ha una connexió que sí. d'un any a l'altre està, perquè també ens veiem en el centre, clar. Fem altres coses, sí. no? Aleshores, ja et dic, és una comunitat, però és que és una família.
Sí.
Llavors, també animo a la gent nova, que té aquesta cosa que em va sí, passar a mi, sí. que no sabia ben bé, no? Si anar, si no anar, què em trobaré, ho entendré, no ho entendré... No passa res, sempre hi ha una primera vegada.
Sí. Totalment.
Sempre.
Sí.
Després, quan ha passat aquesta primera vegada, ja està, trobes coses sorprenents, no? Que valen la pena. Sí.
Doncs aquesta activitat que és per tothom, perquè tothom pugui gaudir del seu cos, d'aquesta meravella que significa ballar, i a més compartir-ho amb tothom de cara doncs, al 10 de juliol, a l'entorn del centre cívic, ja veurem quines sorpreses ens esperen. Gràcies per acompanyar-nos, ha estat un plaer.
Gràcies a ti.
Aquí s'acaba la història d'aquest Connectats de dijous. Tanquem per avui la setmana. Demà és festiu, per tant, no ens espereu. Tornarem dilluns quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Així que gaudiu del vostre temps. Adéu-siau.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
El teu primer petó, el teu primer viatge sol, el teu primer... Això m'ho puc permetre. Kia EV2, des de 19.599 euros. El teu primer elèctric. El primer Kia EV2 és aquí. Finançat amb Banco CTLM. Condicions a kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
Mama, look up the mountain.
Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions.
La música del siglo pasado.
La música del segle passat.
La música del siglo pasado. De la música del segle passat. Música del segle passat.
Música del segle passat.
Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
Inversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
El Prat Radio, 91.6 FM.
Son las 6.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, espera Lluís Rodríguez Alonso. El ple de l'Ajuntament del Prat ha donat suport unànime a la plantilla de Serra Soldadura després que la direcció de l'empresa anunciés fa un mes que entra en concurs de creditors. Una decisió que els sindicats anuncien que no es deu a qüestions productives i que posa en risc 500 llocs de feina, tant de forma directa com indirecta. Escoltem Toni Guevara Agulló, representant dels treballadors present ahir a la Casa de la Vila.
Davant d'aquesta situació, els treballadors denunciem la manca de transparència de la direcció, la inexistència d'un pla industrial real per evitar el tancament, les decisions errònies i negligents que han aportat una empresa viable a una situació crítica, la negació a col·laborar amb la Generalitat de Catalunya per explorar noves vies de finançament i diversificació dintre de l'àmbit de la indústria.
En aquest sentit, la moció aprovada per unanimitat exigeix l'empresa matriu, la multinacional Aernova Aerospace, que assumeixi les seves responsabilitats, però també insta la Generalitat i el govern de l'Estat a garantir-ho.